punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. L'alcalde que va anar a declarar als jutjats ahir és el de l'Ampolla, Francesc Arasa, del PDeCAT. En aquest cas ha estat per un presumpte delicte de propaganda electoral per no haver retirat els llaços grocs, estelades i cartells a favor de la llibertat pels presos polítics durant la campanya electoral del 21 de desembre. L'alcalde ha argumentat que l'Ajuntament no podia retirar elements d'espais dels quals no n'és titular. A la sortida del jutjat de Tortosa, Arasa va explicar que el 5 de desembre el consistori de l'Ampolla va retirar la simbologia partidista de tot arreu, excepte d'uns terrenys que són propietat d'ADIF i del Ministeri de Foment, i assegura que existeix, fins i tot, un informe dels Mossos al seu favor. En declaracions a la xarxa, l'alcalde de l'Ampolla diu que no entén perquè el tema ha arribat als tribunals quan ells van retirar tots els símbols que estaven col·locats als edificis municipals. Van deixar només, com deia, els que estaven en edificis com són el consistori i que són propietat de particulars o d'altres empreses com ADIF. Així ho ha dit.
Nosaltres vam actuar en diligència i es va treure tots aquells emblemes, tots aquells llaços, tots aquells cartells que posava Llibertat dels Jordis i Llibertat dels llocs de municipals, dels edificis municipals. Per tant, nosaltres sí que vam complir amb aquesta ordre i vam retirar tot el que es va ordenar a la Junta Electoral. El que no vam retirar va ser els que havien amb altres edificis, altres administracions, com puc fer Fomento, ADIF o Aumar.
Canviem d'assumpte. El càmping Besagoda Park organitza les segones jornades de Conviure en Capacitats, un cap de setmana on diferents entitats i persones que tenen alguna malnomenada discapacitat es poden trobar. Unes jornades que el 20% de tot el recaptat es destina a beneficis de la Fundació Altem. Ens ho explica Mercè Mainet, des de Ràdio Vilafant.
Bon dia. Després de l'èxit de les primeres jornades de Conviure en Capacitats, el càmping Besagoda Park d'Albanyà repeteix l'experiència pel proper cap de setmana. L'any passat les jornades van atreure unes 150 persones i es van recaptar 770 euros. Aquest any, aquestes jornades, que volen acostar les capacitats d'aquelles persones que la societat considera d'escàs, oferiran tallers i xerrades de persones que, malgrat la seva discapacitat, són un clar exemple. Marc Casas és una de les impulsores d'aquestes jornades i ànima del Conviure amb Capacitats.
El repte és aquest any, l'any que ve, l'altre i tants com puguem, és contribuir amb el nostre petit gra de sorra a construir una societat més inclusiva, potenciant el protagonisme de totes aquestes persones que tenen una capacitat innovadora extraordinària, una força i una filosofia de vida en positiu.
Pugem ara fins al Pirineu. El Consell General de l'Aran ha impugnat l'augment de la taxa de residus de l'abocador de Fígols situat al terme municipal de Tremp. Ho ha fet davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on ha presentat un recurs contenciós administratiu. Ho expliquen els companys de Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Bon dia. L'abocador de Fígols, gestionat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, rep les escombreries de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. El Consell Comarcal del Pallars Jussà va aprovar al desembre un increment de la taxa d'entrada a l'abocador, passant dels 41,95 euros la tona als 46,15. A aquesta quantitat, a més, s'hi ha de sumar el cànon de residus de la Generalitat de Catalunya, que per aquest 2018 és de 35,60 euros la tona, uns 15 euros més que l'any passat. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda, ha assegurat que tiraran endavant.
No tirarem enrere, tot i que considerem que són costos, que val molts calés tot això, perquè hem de pagar tota una sèrie d'abogats i de procuradors i tot això, doncs, tant per ells com per nosaltres. Aquests senyors acabaran pagant els abogats més diners del que ens haurien de pagar nosaltres. El 10% nostre, els hi suposarà molts més diners, per tant, vull dir, aquí ho veig una mica absurd, si em permeteu.
Aranda ha afegit que la taxa feia anys que no es tocava i que el seu increment respon a l'augment dels costos de manteniment de l'abocador.
Soc del Port de la Selva. Compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Sí.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I un dia més ja de dimarts, aquest dimarts dia 13, que per alguns és el dia de la mala sort. Dimarts 13 és el segon ja de l'any, com que els dies de febrer i els dies de març estan col·locats de la mateixa manera, doncs repetim per segona vegada aquest any el dimarts, un dimarts 13. Bé, això ja pels supersticiosos, també dels altres països és el divendres 13, de tant un com l'altre se n'han fet pel·lícules, també una vegada ho hem parlat aquí amb en Jordi Ono. Però bé, esperem que per tothom sigui un dia de bona sort, almenys per la gent que ens està escoltant. No, això no ho podem prometre, però sí que el que prometem és que passin una bona estona amb tots els continguts que tenim preparats per aquestes dues hores, des d'ara fins al punt de la una. Per començar, com sempre, amb el temps. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant, des del bloc d'en Sergi Corral i també quina temperatura tenim a l'actualitat. Ahir dia de pluja, avui sembla doncs, que també hi ha com una mena d'amenaça. Veurem si avui també doncs, és dia de pluja. Però el que sí, estem comprovant ja que les temperatures almenys no són tan fresques com setmanes enrere. Pel que fa a la premsa, doncs, també irem amb l'equip de Notícies en Xarxa, ens explicaran més ben dit ells què s'hi pot trobar avui. Si encara no han anat a buscar el diari i heu d'anar-hi, doncs, la Thaís Trujillo, l'Oriol Pujadó i l'Helena Pujoveta explicaran quins són els principals titulars dels diaris de la premsa en general. També felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Recordarem què passava ara fa un any, una notícia que es donaven als informatius, com també ara en fa 5. I per acabar, amb el refrany o la frase o la dita, el refrany, la frase o la dita del dia. Avui, com cada dimarts, la Montse Hidalgo ens fa 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Laura Rossillo, experta en gestió de l'edat i relacions humanes. I després de les 5 cèntims, la Sandra Balaguer ens porta Gent amb Valors. Avui parlant amb Josep Lluís Rodríguez, que és president de l'Associació Llobregats de Sant Boi, que ha descobert un bon sistema per combinar tres conceptes: la protecció dels gats, el reciclatge i l'art urbà. I amb tot això, acompanyat, com no, de música, de la bona, de la gran reserva, que tenim sempre preparada perquè ens meridi una secció amb l'altra, arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Si em volen acompanyar, molt benvinguts. Si els sembla bé, comencem pel temps. I en quant al temps, la temperatura avui frega aquella ratlla. Jo pensava, no és tan fresca, però bé, avui suposo que amb aquesta humitat fa que la temperatura no s'enfili més amunt dels 10 graus, sinó que es quedi a la frontera aquests 9 graus amb 9. Curiós, eh? 9 en 9. L'humitat alta del 91% i la sensació tèrmica igual que la temperatura, 9 en 9. I en Sergi ens explica que avui tindrem un cel variable bona part del dia. Les nuvolades seran més abundants de matinada, o més ben dit, podríem dir, han sigut més abundants de matinada i també ho seran a partir de mitja tarda i vespre. Al centre del dia dominarà més el sol, però amb núvols alts, un ambient molt més fresc. En quant al vent, hem començat amb una calma de matinada amb mitjorn fluix. Ara al migdia a la tarda irà calmant pel que fa a l'estat de la mar arrissada durant tot el dia. I per demà dimecres, un cel més serè de matinada amb bandes de núvols prims que aniran progressant amb el pas de les hores de sud a nord. Al migdia, el núvol serà més abundant i ja de cara al migdia i la tarda el cel es taparà. Al final del dia quedarà el cel ben cobert, ambient força temperat al centre del dia. El vent, calma de matinada i matí a partir de migdia, entrarà a mitjorn o garbí moderat al llarg de la tarda i vespre, es reforçarà. I la mar, arrissada tot el dia, marjol mar endins. Temperatura de l'aigua del mar, 12 graus en 2. Bé, pel que sembla, doncs, tenim aquest cel tapat, però tant avui com demà en Sergi no ens parla de pluges. Que poden arribar? Podria ser que sí, però de moment, amb la seva previsió, sembla que no n'hi han d'haver-hi més. Tot el que sí que des d'aquí ara veiem que sembla, com ens explicava en Sergi, que aquestes estones de sol sembla que comencen. Es comença a destapar un xic al cel per deixar entrar aquest sol que almenys assequi un xic aquest ambient humit que tenim ara a aquestes hores. Bé, estem fent camí cap a un quart de 12 i ho farem i arribarem amb el resum de premsa. Aquesta secció dedicada a aquella gent que encara no ha anat a buscar el diari i ha d'anar-hi o abans d'anar a dinar o té la intenció d'anar-hi d'aquí una estona. Doncs l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, ens explicarà què hi podem trobar-hi.
I ara, diaris, segon pas pel quiosc, segona passada pel matí a les portades de la premsa. Hem explicat ja quin és el contingut, quins són els titulars i les fotografies principals de la premsa del territori. Hem de fixar-nos, per tant, ara en les portades de la premsa generalista. Resum i repàs, que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui podríem dir que la capella ardent del petit Gabriel i els debats polítics a totes bandes per intentar arrencar aquesta legislatura són els dos temes principals de les portades d'aquest dimarts i 13. Comencem el repàs amb el periòdico. El titular és de política, el titular és el PDeCAT intenta parar els peus a Puigdemont.
El partit rebutja anar a les urnes i explica a l'expresident que la marca Junts per Catalunya és propietat seva. La divisió interna a múltiples bandes sumeix el bloc independentista en el desconcert.
L'altra qüestió que dèiem que també marca les portades del dia, fotografia de portada per la capella ardent instal·lada i pel nen Gabriel Cruz,
que va ser estrangulat poc després de desaparèixer. Paral·lelament, s'ha reobert el cas d'una filla de 4 anys de la detinguda que va morir al caure per una finestra.
També La Vanguardia dedica la fotografia de la seva portada al cas del menor assassinat i a peu de foto hi llegim sense consol. A la imatge, els pares del nen abraçats en presència d'una compungida presidenta d'Andalusia, Susana Díaz.
Sí, però el tema de portada de La Vanguardia és per l'empresa Uber. Diu que torna a Barcelona amb el taxi en peu de guerra. La companyia engega avui amb 120 cotxes de lloguer amb conductor professional.
I encara un tercer titular a La Vanguardia, en clau, això sí, econòmica.
L'oposició agita les pensions per pressionar Rajoy. Tots els partits, excepte el Partit Popular, li demanen que actualitzi les pagues de jubilació segons l'IPC.
Tercera portada del matí, portada del diari Ara, i llegim que Esquerra Republicana urgeix a fer govern sense esperar Jordi Sánchez.
I afegeix que l'expresident de l'ANC recorre al Suprem la decisió del jutge Llarena per no deixar-lo anar a la investidura. També recull el malestar en el si del PDeCAT per l'anunci de Carles Puigdemont de consolidar Junts per Catalunya com un moviment.
En aquesta primera pàgina, la fotografia de portada a l'ara és, però, per a Theresa May.
Sí, pel que pot acabar convertint-se en un conflicte diplomàtic entre Rússia i el Regne Unit pel cas de l'enverinament de l'exespia i la seva filla. Ultimàtum de May a Putin és el titular. May amenaça a Moscou amb sancions i li dona 24 hores per explicar-se.
I tanquem el recorregut fixant-nos avui amb la portada del Punt Avui, que titula Pendents del Suprem.
I és que la defensa de Sánchez presenta recurs d'urgència i acusa Llarena de rebutjar-li el permís per qüestions polítiques. Mentrestant, Esquerra i el PDeCAT rebutgen noves eleccions i pressionen perquè es formi un govern estable. La fotografia de portada del Punt Avui és pel bronze de la rider barcelonina Astrid Fina als Paralímpics de Pyeongchang.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
El resum de premsa que ens ha ofert l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I del resum de premsa a sants i aniversaris, notícies i refranys. I comencem a l'espai amb el santoral, a qui hem de felicitar avui. Avui ens marca com a sants Santa Guida, Sant Roderic, Sant Ramir, Sant Saül i Santa Sansa. I ens diu l'escrit que els mariners saben que quan s'acosta temporal cal menjar poma verda per alleugerir o prevenir el mareig. A més, poden pressionar suaument amb el dit gros la part interior i central del canell de la mà, al costat del pols per on passen visibles artèries del braç. És un punt d'acupuntura eficaç contra el mareig. Bé, aquest era l'escrit que acompanya aquests santorals. I dels sants aniversaris, primer felicitar els oients que ens estiguin escoltant, que aquest moment sigui el seu aniversari, aquest dia, més ben dit, més que el moment, és tot el dia. Però sí, segurament hi ha aquell moment que algú dirà, mira, aquesta hora jo va ser com vaig néixer, justament ara. Felicitats per tots els que avui és el seu aniversari, i també és l'aniversari d'aquell jugador que havia fet coses semblants a les que avui dia va fer Messi, però era un home que era molt irregular, va ser molt irregular amb la seva carrera, és Mágico González, aquell jugador de futbol del Salvador que va jugar amb el Cádiz i també amb el Valladolid, i que feia coses increïbles. Fa 60 anys Cádiz li tenen una gran veneració, i fa poc vam veure un reportatge com el president del Cádiz el va anar a trobar per fer-li un homenatge. Suposo que alguna cosa li faran ara també, dos que ha complert 60 anys, amb Mágico González. La triu presentadora i model Kira Miró, que fa 38, i el creador d'aquella cançó que l'ha encantat i l'ha envellat, el O Carol, en Neil Sedaka, que en fa 79. O Carol, loco estoy por ti. I ens anem a les notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era la següent. La plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Escala ha organitzat una xerrada per donar tots els detalls sobre les clàusules sòl. Es recomana a tothom que sospiti que li han aplicat, que si li han aplicat, s'assessori per tal de fer la reclamació pertinent i recuperar els diners pagats de més. I ara en fa 5, es deia que avui arriben a l'Escala 18 alumnes de la secundària de Marsella, fruit d'un intercanvi amb alumnes de l'Institut El Padró de l'Escala. No se'n fan, d'intercanvis. Tot i que una temporada sí que se'n solien fer, però no recordem ara últimament aquests anys, doncs, que s'hagi fet algun altre intercanvi més, o potser sí, ara ja no m'ha ve a la memòria. Sí que penso que en Grècia s'havia fet alguna cosa també els alumnes, o havien vingut ells aquí de, amb una excursió i tot això. Però bé, ho estic dient així de memòria. Però jo recordo fa molts d'anys enrere que sí que s'havien fet aquests, aquesta sèrie d'intercanvis entre alumnes d'un lloc i de l'altre, moltes vegades sense sortir de l'estat espanyol. Bé, pel que fa al refrany o dita del dia, diu que la llengua és el mirall del ventre. Quasi, doncs podem dir que sí, la llengua és el mirall del ventre. Hem fet ja les tres primeres seccions que els acabem acompanyades amb música, aquesta vegada amb aquest duet format per David de Maria i Manuel Carrasco, Manu Carrasco, amb aquesta cançó Barcos de Papel.
Un eclipse de silencio, un atardecer en cualquier café. Mi palabra no tiene dueño que la quiera entender. Vagabundo de deseo, capitán sin fe, de barcos de papel, remolino de pensamiento, cuando veo amanecer. Y que solita se queda la zona cuando el sol se agota. Y que solito me quedo esperándote, buscando tu perdón. No supe qué decir al verte allí, mirándome sin prestarme atención. No supe qué decir si enamorado de ti. Voy pasando las horas. No supe qué decir ni a qué acudir. Quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir si enamorado de ti. Mi corazón se ahoga.
Se ahoga.
Tú te quiero. Barquitos de papel, tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mi piel. Pago el precio sin dinero, ven y asómate a mi sensatez. No merezco ser tu dueño, ni tampoco perder. No tengo a dónde ir, si enamorado de ti, van pasando las horas. ¿De qué decir? ¿De qué acudir? Quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, si enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Verte allí mirándome sin prestarme atención.
No tengo a dónde ir y enamorado de ti. Voy pasando la hora.
No supe qué decir ni a qué acudir. Quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir si enamorado de ti. Mi corazón se ahoga.
Barcos de Papel, duet de David de Maria i Manuel Carrasco. Són les 11:24 i És el moment de fer-ne 5 cèntims. Més ben dit, ens els fa la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui la protagonista és la Laura Rosillo, que és experta en gestió de l'edat i relacions humanes, per conèixer com influeix l'edat en les relacions laborals i en què consisteix la discriminació per edat.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Homes i dones que superen els 50 anys i acumulen experiències laborals i de vida, però que la crisi els ha deixat sense feina. Pateixen a l'hora de trobar una nova feina? Són invisibles per als tècnics de recursos humans? Com es poden reenganxar al mercat laboral? Avui volem fer 5 cèntims sobre una generació, la dels baby boomers, que no volen ser discriminats ni invisibles. Saludem Laura Rosillo, ella és experta en gestió de l'edat i recursos humans. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, Montse.
L'edat és una càrrega en el món laboral? A partir de quina edat les persones que treballen es converteixen en gent gran?
No és un tema exactament d'edat, sinó un tema, jo crec, més d'experiència. Vull dir que hi ha empreses per les que una persona de 45 anys és molt gran i empreses per les que una persona de 55 és molt gran. Vull dir, és una variable, però sí que és veritat que totes les empreses arriba a un punt, que és el moment de la selecció de nou personal, que a partir d'una certa edat no tenen previst incorporar gent.
Aleshores, no és cap llegenda urbana que els departaments de recursos humans arxivin les sol·licituds de persones de més de 45-50 anys?
Efectivament, les arxiven claríssimament, encara que sigui anticonstitucional o inconstitucional, les arxiven, efectivament. L'edat és una discriminadora claríssima. La gent no pot, a partir de certa edat, optar a un lloc de treball amb una empresa.
I quines són les causes?
Doncs mira, jo crec que, per una banda, té a veure amb que el segle XX va ser el segle de l'exaltació de la joventut. No hi havia joventut abans, diguem-ne, durant la Guerra Civil i després de la Guerra Civil. Els nostres pares, els nostres avis, no van tenir joventut. Van passar de la infantesa a ser adults, diguem-ne, sense res pel mig. La meva generació, els baby boomers, som els primers que van començar a gaudir d'una joventut, vull dir, els primers que varen fer la revolució sexual, que varen viure la incorporació de la dona a la feina, que varen veure també tot el tema de la diversitat sexual, com es començava a normalitzar. Aleshores, vam justament inventar la joventut. Què passa? Que ara hem d'inventar una altra cosa, que hem d'inventar la nova maduresa. Hem d'inventar un cicle que té molt a veure amb que ara envellim d'una altra manera, que els nostres pares o els nostres avis tenim més salut. Ara resulta que tots uns 10 anys, ¿vale? Perquè la formació, el període de formació, jo vaig acabar la carrera als 22 anys, la carrera universitària, ara hi ha un període molt més llarg de formació, la primera incorporació a la feina també és més tard, també és més tard el moment del primer fill, que està en 32 anys ara a Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera. Això tot s'està enrederint. I de la mateixa manera s'està enrederint el que seria la dependència, d'alguna manera, que seria la senectut, arribar a ser vell. ¿Vale? Aleshores, aquesta franja de 45 a 70 i pico, tranquil·lament, és un nou cicle vital que no existia. És un nou cicle vital que té a veure amb que tens experiència i tens salut. I aleshores estàs en el millor moment de la teva vida, el moment daurat de la teva vida, i resulta que et rebutgen socialment. És una contradicció que jo crec que, a més, per un tema d'estadística, acabarà canviant en breu, en molt breu.
Què es pot fer per combatre aquesta paret d'edat?
Doncs mira, el primer és tenir molt clar que el tema de la productivitat, el tema del treball, està canviant moltíssim. Que el de la feina per tota la vida, el del contracte indefinit, tot això s'ha acabat. S'ha acabat d'alguna manera. I que tots nosaltres, segurament, tinguem l'edat que tinguem, treballarem per moltes empreses, tindrem que canviar d'ofici diverses vegades, etcètera, etcètera. Si tens aquest plantejament d'evolució i de transformació constant, aleshores no et planteges buscar feina, sinó ofertar serveis. I això et canvia bastant el panorama. Jo crec que és la manera d'enfrontar aquest problema i és, escolta, jo no estic buscant feina, no estic buscant un contracte a canvi del meu temps, sinó que jo sé fer aquestes coses i jo t'oferto aquest servei, sigui per un mes, sigui per un any, sigui per tota la vida. M'és igual, la durada ja ha deixat d'importar, diguem-ne, ja no és interessant. Ara el que és interessant és que jo sóc molt bona fent tal cosa.
Escolti'm, la crisi ha deixat a molta gent d'aquestes edats, d'aquesta franja mitjana al carrer. Potser tenien unes feines molt ben valorades, de prestigi fins i tot, i ara estan en el mercat de treball com aquell que busca qualsevol cosa per sortir del pas.
Efectivament.
Què fem?
Mira, el problema fonamentalment és que estan evolucionant les feines. Vull dir, diuen que el 40% dels oficis que coneixem i les tasques que desenvolupem ara desapareixeran perquè l'ocuparan doncs robots i màquines, veritat? A mi no em preocupa això, perquè afortunadament el que pot fer una màquina que no ho faci un ser humà, vale? Però un plantejament que t'has de fer és que segurament el que abans era un èxit, el que abans et donava a tu reputació i et donava, doncs això, de menjar, diguem-ne, ja no serveix, que t'has de transformar. I per això jo parlo d'entrar en crisi, amb una crisi madurescent, que jo li dic, amb la qual el que tu has de fer justament és transformar el que és el teu talent. Què passa? Que normalment sabem molt bé quin és el nostre ofici, quina és la nostra formació, quina és la nostra feina, però desconeixem totalment quin és el nostre talent, què és allò per el que servim, no? Aleshores has de fer aquesta reflexió, parar un moment i analitzar justament que el teu treball fins ara està en vies d'extinció segurament, o està en plena transformació, més que en vies d'extinció, està en plena transformació. Cap a on va? Què és el que veritablement el fa una feina humana? I aleshores, a partir d'aquí, començar a transformar-te. I començar això, a ofertar els teus serveis en comptes de presentar un currículum a canvi del teu temps, diguem-ne.
Aquesta invisibilitat, aquest rebuig laboral a les persones madures, diguem-ho així, sense que sigui pejoratiu, es dona per igual entre homes que entre dones?
Per descomptat que no, per descomptat que no. És més, hi ha algun estudi que associa l'aparició del moving a les empreses amb dona i edat. O sigui que és bastant freqüent que una persona, una dona, quan arriba a una certa edat, comença a ser arraconada. Comença a ser arraconada dins de la feina. Efectivament, és el que hem vist tota la vida, les canes, els homes els senten bé, veritat, i els fan interessants, els fan, doncs això, és un suggerent, una persona. Les dones amb canes resulta que són grans, són velles i estan, per tant, arraconades. Jo per això m'he deixat el cabell blanc, perquè és una reivindicació. Jo estic orgullosa del color del meu cabell i perquè és fruit de l'experiència, és fruit justament de tot el que sé fer. Per tot el que he passat, totes les revolucions per les que he passat, personals i externes, o sigui, per tots els canvis que he hagut de fer. De la mateixa manera el tema de les arrugues, no? Estan absolutament penalitzades amb les dones i no estan penalitzades amb els homes. I, en canvi, estic orgullosíssima de les meves arrugues, perquè cada arruga que jo tinc és una experiència que he viscut i que m'ha deixat una marca. És la meva història, no? Però és veritat, o sigui, ser dona gran és un drama.
Les persones que no tenen feina, hem parlat d'elles. Les persones que tenen feina i que comencen a reivindicar, com fa vostè, aquesta experiència, què poden fer per evitar que la mateixa organització les vagi deixant en aquell racó?
En primer lloc, no ser elles mateixes discriminadores per edat. Amb molta freqüència diem, per exemple, això no és del meu temps, o sigui, això al meu temps no passava. Per exemple, quan trobem un amic li diem allò tan horrorós de et conserves molt bé, com si fos una sardina, etc. O sigui, evitar justament tots els edatismes que es diuen, els microedatismes que cometem cada dia. Això és el primer de tot. Som els primers que estem tatxant negativament tot el tema de l'edat. Penseu, per exemple, que ara el producte per excel·lència que es ven a les parafarmàcies o que es ven són els productes anti-aging, anti-envelliment. Escolta, envellir és molt millor que el contrari, que és la mort. Per tant, evitar tot això, evitar, el primer de tot és reivindicar que jo estic en el millor moment de la meva vida. És reivindicar que ser gran m'agrada, que ser gran, que no vull ser jove, que aquesta és una altra. Hi ha una exaltació, com et deia, de la joventut molt, molt, molt forta. Aleshores, jo no vull tornar a ser jove. A mi m'agrada molt, per exemple, alguna campanya publicitària que ha posat de moda la paraula ageless, o sigui, sense edat. Ha prohibit que en els productes, per exemple, de cosmètica, aparegui aquesta paraula anti-aging, anti-edat, anti-envelliment, i comenci a aparèixer que són productes que no tenen edat.
A la feina, les persones més grans es poden sentir intimidades per aquesta potència de tota aquesta generació més jove que surt superpreparada, que es passen 30 anys de la seva vida preparant-se i estudiant amb màsters, carreres, idiomes, l'última tecnologia. es poden sentir amenaçades?
Es senten amenaçades, però crec que és un error. Per què? Perquè no competim. No tenim que competir amb els joves. Hem de conviure. I cadascuna de les generacions aporta alguna cosa útil per l'organització, no? I si els joves aporten aquesta energia i aquesta potència que tu dius i aquesta preparació, la gent més gran el que aporta és justament l'experiència. Quan tu poses en marxa un projecte, és veritat que l'energia de les noves idees és fonamental, però és fonamental també aterrar aquest projecte, posar els peus a la terra, no? I això ho fa una persona gran. Aleshores, una de les coses que jo crec que qualsevol persona que tingui una experiència laboral àmplia ha de plantejar-se és que ha de portar justament el que és a l'anàlisi del mercat, a l'anàlisi una mica de l'entorn, el que coneix els clients, per exemple, es coneix molt bé el sector en el que es treballa, i això és la seva aportació. I no competir amb els joves, sinó conviure. I si no, a més, coordinar-se amb ells i treballar conjuntament.
De moment, i si no ho han canviat en els últims 5 minuts, en aquest país fins als 67 anys, estem tots en edat laboral, per tant, cal tenir molt present tot el que ens ha parlat la Laura Rosillo, experta en gestió de l'edat i de recursos humans. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
5 cèntims.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Cinc cèntims que ens ha portat la Montse Hidalgo avui amb aquesta entrevista a Laura Rosillo, experta en gestió de l'edat i relacions humanes. Tornem a la música i tornem amb duets. Aquesta vegada La Pegatina amb Eva Amaral i el títol La Tempestat.
Llegó por fin la tempestad, la tempestad, la tempestad. Ya llegó por fin la tempestad.
Pero como llega igual se marcha. Unas veces su
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, ara és aquell moment de la gent amb valors amb la Sandra Balaguer. No tenim disponibilitat de poder passar el que teníem programat per al dia d'avui, tot i que des del lloc on el capturem està tot disposat, menys el lloc que te diu que l'has de descarregar. Està tota la sinopsi del programa, però no tenim... No hi havíem posat des de la xarxa de comunicació local, el lloc on fem les descàrregues de programes, la fletxa habitual que hi posem per descarregar. En el seu lloc, doncs, recuperarem un d'aquests programes que ja havíem passat d'aquesta secció de gent amb valors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Cristina Cama viu a Castelldefels i és mare de quatre nenes nascudes a Madagascar. Quan va visitar aquest país va ser conscient dels estralls que hi causa la malària i va decidir crear l'ONG Malària 40, una entitat que té com a objectiu promoure programes de cooperació i desenvolupament per millorar les condicions de vida dels nens i les famílies d'aquest país. Cristina, benvinguda al programa.
Bé, moltes gràcies.
La teva relació a Madagascar va començar quan vas adoptar quatre nenes d'aquest país, eh? Què et va sorprendre més la primera vegada que vas estar allà?
Doncs mira, és un país fantàstic perquè realment és un paradís, però el que em va sorprendre doncs, era les condicions a les que vivia la gent d'allà. Tot i que eren tremendament pobres, però estem parlant de pobresa extrema, sí. Tot i així, tots, tant nens com adults, tenien un gran somriure.
Sí? No és un tòpic,
això,
és cert.
Això realment em va... Mm-hmm.
Et va frapar, no? Aleshores vas decidir crear Malària 40. Quin era l'objectiu inicial d'aquesta entitat?
Doncs pues mira, nosaltres, al estar ja a Madagascar, doncs, i veure que un dels problemes més greus que hi havia era la malària, doncs amb el meu marit vam decidir pues, iniciar aquest projecte.
Sí.
I el de... Està bé, perquè 40 euros és el que costa, doncs, diguéssim... tot el tractament complet de la malària, no? El que passa és que, bueno, ara no només ens vam donar compte que el problema era la malària, sinó que, clar, que ja, en un país tan pobre la gent pot morir de qualsevol cosa, de tuberculosi, de, bueno, d'una febre, de deshidratació, de desnutrició, i, bueno, hem començat fent més projectes.
De fet, la vostra contrapart d'allà són els dispensaris mèdics que gestionen les Filles de la Caritat, eh, que sí?
Sí. Mm-hmm. Les Filles de la Caritat, que porten a Madagascar més de 100 anys,
sí.
Pues allà tenen escoles, tenen els dispensaris, tenen menjadors socials, i nosaltres el que volem és donar-los aquesta ajuda
sí.
Per tal de que elles puguin continuar fent la seva feina.
Molt bé. Uh-huh. I malgrat el nom de l'ONG, el que deies ara fa un moment, que busqueu fons per molts altres objectius, actualment això, a part de la salut, quins aspectes de la gent de Madagascar també intenteu millorar, Cristina? Doncs
pues mira, tot ha anat passant sí. A mesura que ha anat succeint, uh-huh. Perquè, ja et dic, vam començar amb la malària, però pues, la Isabel Azcarate, que és la que gestiona els dispensaris,
sí.
Filla de la Caritat,
sí.
Doncs ella ens va dir, mira, Cristina, és que de vegades ens trobem amb una dona que ve amb una cesària
sí.
I que si no l'ajudem, mor ella i el bebè.
Yeah.
I una cesària ja és molt costosa perquè pot costar fins a 4 cebús i la gent és tan pobra que no ho té. I clar, o a vegades ens trobem que no són nens malalts de malària, tot i que la majoria és de malària, però a vegades venen amb una desnutrició i clar... I llavors pues, aquí ho vam veure clar, que els diners no només es tenien que destinar a la malària, que era l'origen, diguéssim, a qualsevol malaltia. Mm-hmm. Però a part dels dispensaris,
sí.
Pues, després, un dia, ens vam, bueno, al 2012, em sembla...
Sí.
No, perdona. El 2015,
sí.
Doncs va haver una crisi alimentària molt forta
sí.
a tota Madagascar, però concretament sí. Al sud, on la gent, bueno, una crisi alimentària declarada per la ONU, la gent s'estava morint perquè no plovia.
Perquè no plovia.
I clar, això ens va fer pensar, ostres, si construïm pous, la gent tindrà aigua per beure, podran regar els petits horts per cultivar el mínim per poder sobreviure. Perquè quan ja arribin les pluges, perquè ja són ciclones, doncs quan arribin les pluges ja tot m'acaba inundat, l'arròs torna a sortir, bueno, ja la mandioca... Però clar, mentre que no plovia, ens trobem que la gent allà es mou, però és que és literal. I vam decidir doncs, començar a fer pous. O després també doncs, ens vam trobar... Això s'ho va gestionar el padre Paul, el padre Fermín Maroto. I després, doncs, bueno, així també va sortir, no?, d'unes vacances, la sorteadora, que em va venir a veure, que ja està també allà a Madagascar, i em va dir, escolta, és que, clar, ens trobem que hi ha molts nens que van a l'escola, però són de famílies tan pobres que no tenen per anar a l'escola, no? Que l'escola l'ofereix en gratuïta, però sempre hi ha unes petites coses, és com aquí l'escola pública, és gratuïta, però si els nens han d'anar al menjador, perquè s'ha de comprar menjar. Aleshores, doncs, nosaltres vam començar a fer l'apadrinament, de tal manera que doncs, les persones d'aquí que vulguin apadrinar, nens i nenes, bueno, ja li diuen, aquí diríem infantil, ja li diuen maternal, perquè és una derivació del francès, doncs des dels 3 anys fins a la universitat, doncs clar, les persones, els nens i les ja joves i adults poden formar-se per tenir un altre futur, perquè no hi ha futur. Llavors, clar, la pobresa, com t'he dit abans, és extrema, no? I el fet que un nen, una nena, que pugui anar a l'escola, especialment una nena, no?, doncs li estàs garantint un futur diferent del que segurament tindrà. I després doncs, poden aprendre oficis i fins i tot poden arribar a la universitat. De fet, nosaltres tenim persones, nois becats i noies que estan fent la universitat, no? Imagina't, quan acabin la seva licenciatura, doncs el seu grau, doncs podran allà moltíssim, saps? Imagina't un metge, saps? Pues, perquè no n'hi ha de metges, no?
Per llavors, fer-nos una idea...
Aquí que n'hi ha tants i allà que no n'hi ha.
Per fer-nos una idea, però, Cristina, de la situació d'allà, parlaves de pobresa extrema, però no sé si, més enllà de la vostra tasca, que és evident que hi contribueix, creus que Madagascar en general millora com a país?
Pues mira, en els últims anys cada vegada ha anat a pitjor.
A pitjor.
Sí, pensa que és el país que té la renta per càpita més baixa. Llavors, pues, estem parlant d'això, no?, d'estar el 70% per sota de l'umbral de la pobresa. Normalment, saps que es parla, no?, de que sobreviu amb un euro al dia. Un euro al dia. Doncs el 70% ni siquiera arriben a l'euro al dia.
Tan sols arriben, mare meva.
Saps? Imagina't. Però és un país oblidat. És un país que nosaltres no hem tingut contacte amb aquest país. França sí, perquè va ser colònia francesa, però nosaltres no. Per la qual Madagascar, aquí la gent no coneix per la pel·lícula de
Minutets.
Però realment no surt a les notícies, com per exemple, doncs, Amèrica del Sud, ha hagut una desgràcia, un terremoto a Haití. Madagascar està oblidat completament, no surt res de tot això, saps? Llavors, doncs, pues clar, gràcies a l'ajuda, no?, de totes les persones que estan col·laborant i contribuint a Malària 40, pues, poquet a poquet, nosaltres ens sentim superorgullosos que tot això està publicat a la pàgina web, perquè nosaltres ho anem posant tot, pues, tots els diners que nosaltres, el nostre compromís és enviar el 100% dels diners que recaptem.
Parlaves, és a dir, quan...
Sí, perquè no, aquí no fa res, llavors allà sí que fa. Llavors nosaltres tots som voluntaris, totes les despeses que puguem tenir queden cobertes pues, per sponsors, per patrocinadors, no?, quan organitzem una activitat, al 100%, i de tal manera que garantint que el 100% dels diners puguin marxar cap allà.
Arribin.
Això imagina't l'esforç que és, clar. Perquè si nosaltres vam muntar una carrera solidària, pues vam tenir que recollir 5.000 euros dels sponsors perquè poguessin marxar 18.000.
Sí, sí, és una feinada. És una feinada. Escolta'm, i personalment, tota aquesta tasca de solidaritat, què t'ha portat a tu?
Bueno, mira, a mi personalment, no sé, quan jo veig que la feina continua, no? que els nens d'allà pues, continuen rient, que és el que els toca, no? Que estan contents, feliços, no? Que pots, no sé, contribuir una miqueta, no? Pues aleshores dius, no és que me sienta ola del mar, no? És que me siento parte de l'oceano. I moltes vegades la gent diu, això ho haurien de fer els governs. És que això, però clar, amb aquest pensament no ens posem res. A caminar.
Yeah.
I llavors, pues, jo ja et dic, per mi, el fet de que es pugui continuar fent la feina allà, de les filles de la caritat, que elles estan allà, elles han regalat la seva vida als més pobres. Només poder-les ajudar perquè elles puguin continuar fent la seva feina, per mi, això ja està pagat. I també hi ha una altra cosa, que jo crec, no? Jo, com tu molt bé has dit al principi, tinc quatre filles.
Sí.
Quatre filles nascudes a Madagascar. Llavors, per mi hi ha aquest vincle, no?, en aquest país.
Clar,
és com, si hagués tingut tu un càncer, doncs potser estaria ajudant a l'associació contra el càncer.
Sí,
però
sí.
Com que he tingut aquest vincle, no?, tan maco de la meva maternitat en aquest país tan preciós, doncs, clar, jo per mi també és com, bueno, les meves filles veuen tot el que estem fent, el meu marit i jo, i elles, bueno, la gran, que ja té 20 anys, pues, també és membre de la junta directiva, no?, de Malagueta. Llavors, també és una manera de viure la solidaritat, no?
Clar, clar. I escolta'm, ja per acabar, perquè no tenim més temps, em sap molt de greu que continuaríem parlant-ne molta estona, perquè realment és molt interessant, però una persona que vulgui col·laborar amb vosaltres, això sí que no m'ho vull deixar, com ho pot fer, Cristina?
Pues mira, nosaltres tenim una pàgina web que és www.malaria40...
Amb números?
Sí, amb números, un 4 i un 0.
Val.
.org.
Vale.
Aleshores, doncs, a través de la pàgina, qui vulgui podrà veure tots els projectes que tenim, projectes interessantíssims, i pinta amb nens amb discapacitat, o el projecte de jornaleros, que oferim feina, no?, o a persones també amb antics malalts de lepra, que ara ja estan recuperats, però tenen les seves famílies. I imagina't una persona normal, no?, que no tingui cap malaltia, que no troba feina, imagina't amb una discapacitat, no? O també, per exemple, doncs, el menjador social, no?, que els nens del carrer puguin tenir com a mínim un menjar al dia, no? O reconstruir escoles. Bueno, tenim molts projectes. I aleshores, pues, qualsevol persona pot contactar amb nosaltres i nosaltres, pues, agraïts i contents, no?, de que aquesta gran família de Galeria 40 vagi creixent. Ara, precisament, tenim una delegació nova a Mallorca,
sí.
I és això, no?, és una petita espurneta que es va extenent, no?, les persones puguin conèixer el nostre projecte i puguin, pues, aportar, no?, el que sigui, ni que sigui temps, saps? Vull dir que a vegades no només és diners, sinó també temps i idees, no? I contribuir perquè no hauria de morir cap nen, no ho sé.
www.malaria40.org. Moltes gràcies, Cristina Cama, fundadora de Malaria 40, per la teva iniciativa i solidaritat i per aquesta entrevista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que esteu fent.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
El programa L'Espai, que ha substituït el que tocava avui tocava parlar amb Josep Lluís Rodríguez, president de Llobregat, aquesta associació que ha descobert aquest sistema per combinar tres conceptes, la protecció dels gats, el reciclatge i l'art urbà. Era el que tocava, però avui hem escollit un altre tema i esperem a veure si per la setmana que ve podem passar aquesta interessant entrevista que té preparada la Sandra Balaguer amb Josep Lluís Rodríguez, president de Llobregats. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que anem a la música amb Café Quijano, un dels seus ja últims treballs després d'aquells que li van dedicar al bolero, tres àlbums dedicats al bolero, i que ara doncs, tornen al que feien ells. Abans era Orígens del Bolero i ara podem dir que és Origen Café Quijano, amb aquest tema que porta per títol Mina.
Pasé media vida creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que para en el tiempo. Porque hace dos días me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada. Pasé más de un año de pura tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura. Que me quiso querer, pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué. Me falló como aquel al que nunca fue fiel, me dejó sin querer. Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas, pues por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy hasta mi vida. Ay, mina, 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 qué bueno que apareces en mi vida, qué bueno que te miro y tú me miras, que tú no me maltratas con mentiras, que te encanta que siga. Qué bueno que apareces en mi vida. Ahora descubro que hay otro mundo, que todo es más fácil, que nada es difícil, que todo es posible contigo. Que ahora puedo dormir y saber dónde estás, y ahora puedo escuchar sin tener que dudar. Ya no tengo que estar inventando un lugar o a un amigo al que res, porque siempre se va. Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas. Mina, alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy, que te doy a qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas. Hoy por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy hasta mi vida. Ay, mina, 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 qué bueno que apareces en mi vida, qué bueno que te miro y tú me miras, que tú no me maltratas con mentiras, que te encanta que te siga.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era el tema que escoltàvem de Café Quijano, Mina, quasi a punt ja d'arribar a les 12. Ja un minutet per arribar a les 12 i és aquell moment doncs, que acabem aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i comencem la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent...